Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Salutacions a qui us parla, la Montse Rodríguez. La veritat és que teníem ganes de que arribés el divendres. No per res, eh? A mi és un dia que m'encanta, però, clar, per molts que ens hem incorporat aquesta setmana a treballar, s'ha fet una mica difícil, eh? Una mica cuesta arriba, com aquell que diu, no? Però hem arribat el divendres, sans i estalvis, hem pogut posar ja les coses en ordre, en òrbita, per començar ja una nova temporada. I avui aquest programa, doncs, el dedicarem a parlar, òbviament, de coses que t'interessen, tant a tu com a nosaltres, perquè parlem sempre de coses socials, del que més interessa a la gent de carrer, com tu i com jo. Avui en parlarem de hipoteques. Sabíeu que la signatura d'hipoteques s'ha disparat a màxims a 14 anys, de 14 anys, en plena crisi de l'habitatge? Per què? Quines són les causes? Avui ens ho explicarà el company Sergi Tor, que ha parlat també amb l'Òscar Gorgas, que és el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. Aquestes i d'altres històries avui, aquí, a la linterna. Tot just comença ara.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I comencem parlant del temps, segurament amb ganes de saber què passarà el cap de setmana. Doncs atenció, perquè es mantindrà el temps estable dissabte, però arribaran més núvols i fins i tot algun ruixat de cara a diumenge. La temperatura tendirà a pujar de manera notable i tindrem una calor més intensa, però en cap cas una gran calorada ni cap onada de calor. Tornaran les nits tropicals a l'interior i les màximes més altes es registraran diumenge, quan podran arribar als 33 o 34 graus, malgrat que dependrà de si hi ha més o menys nuvolositat. I és moment també de sortir a les carreteres, és divendres, hi ha més moviment de cotxes per saber com es circula a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit ens informa la Marta Carbó. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora hem de destacar un accident a l'autopista AP7. De fet, ja s'estan retirant els vehicles accidentats al voral, a l'alçada de Montornès del Vallès, però encara hi ha retencions d'uns 10 quilòmetres des de Santa Perpètua fins a Montornès. En sentit nord, en sentit Girona, també el tram sud de la P7 presenta aturades importants de 9 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, en aquest cas en sentit sud, en sentit Tarragona. Més endavant, a Castellví de la Marca, hi ha un carril tallat a la mateixa P7 en sentit sud. Aquí hi ha 5 quilòmetres de cua des d'abans de Vilafranca fins a Castellví de la Marca, tot plegat en sentit Tarragona. A banda d'això, destacar unes obres a l'autovia 2 a Jorba provoquen retencions de 5 quilòmetres en sentit Lleida i també problemes a les vies properes al circuit de Montmeló, com són la C-17 i la C-35, i a les vies properes a Barcelona, retencions habituals de cada tarda. De moment, això és tot. De seguida de trànsit, bona tarda.
Gràcies, Marta. I com sempre diem, precaució a les carreteres i la millor companyia, sempre la ràdio. Si és la cadena COPE, millor que millor. Doncs, dit i fet, comencem aquest programa parlant d'hipoteques. En plena crisi de l'habitatge, s'han disparat. Per què? Ara t'ho explico.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
Donacions a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando. O sea...
Pero espérate, ¿cuántos años me dices tú que tiene el primer peine?
Entre 5.000 y 7.000.
Pero...
¡Que se hayan encontrado!
¿Qué me estás contando?
¿Te lo vas a perder?
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Jorge Bustos te da en Herrera en COPE las claves de lo que pasa.
Este otro asunto que te quiero plantear ahora también es serio, ¿eh? Y está llegando a unos límites que hace años creo que ni hubiéramos imaginado. Es el precio del alojamiento para estudiantes universitarios. No pueden pagar siquiera una habitación de alquiler.
He visto habitaciones hasta sin ventanas, con eso te lo digo todo.
¿Cuánto costaba esa habitación?
500, 550.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Sí, sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
L'assignatura d'hipoteca s'ha disparat a màxims de 14 anys en plena crisi d'habitatge. Ens preguntem el per què. Quines són les causes? Anem primer a explicar les dades. Del mes de juny, el número d'hipoteques constituïdes a Catalunya va pujar a 7.154, un augment del 32% respecte al juny de l'any passat i suma 12 mesos de pujada. A nivell nacional, la pujada és del 31%, és a dir, una tendència de tota Espanya. L'import mitjà de la hipoteca també ha pujat un 15% i es situa en 168.363 euros. La hipoteca fixa, amb un 72%, guanya terreny a la variable, tot i la baixada del Euribor. I quins són els motius de la pujada? Doncs ara parlarem amb experts, però les causes clares són dues. Primer, la pròpia crisi d'oferta del mercat residencial, que està provocant que els interessats per viure o per inversió a comprar un pis o facin ara, abans de la pronosticada pujada de preus, i el 78%, recordem que són vivendes de segona mà a causa de la falta d'oferta. Per tant, és un indicador d'un mercat tensionat. I segon, el tipus d'interès, el juny va ser del 2,99%, es manté i d'una manera continuada des del 2023 inferior al 3%. Conclusió, crèdit barat i milloren les condicions de finançació. Aquestes causes estan provocant que l'any 2025 sigui un dels millors anys del mercat hipotecari. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Avui s'ha conegut que la venda de pisos s'ha disparat i coneixem la realitat d'aquesta compra d'un pis d'una parella, no?
Sí, el preu s'ha disparat i és un rècord, eh? El preu de la vivenda de segona mà avui s'ha conegut de que trenca el seu sostre i supera els preus de la bombolla immobiliària del 2007. En aquest segon trimestre de l'any 2025 es situa en 173,9 punts. Què vol dir això? La base de 100 punts es va establir el 2015 per calcular el que valia un pis. És a dir, el mateix pis del 2015 avui ha pujat un 74% més car. Entre abril i juny, és a dir, en aquest segon trimestre de l'any, la pujada és d'un 12,7% interanual, un rècord des del 2007. Acumula 45 trimestres d'encariment, és a dir, 11 anys de pujada de preus. I la vivenda nova també bat rècords, es situa amb 206 punts, amb una pujada del 12,1% interanual, tot i que hi ha una certa desacceleració, ja que acumula 3 pujades amb cotes més baixes. I com tu molt bé has explicat, amb aquest context de pujada de preus i també d'augment i de rècord d'hipoteques, avui al Herrera en COPE Catalunya i Andorra hem conegut la història del Marc Echarri de Calafell, de 29 anys, i de la seva parella, que finalment han optat per comprar. Ens ha explicat el per què han canviat de lloguer a compra.
Portàvem 5 anys vivint d'alquiler, i la veritat és que, bueno, teníem un bon lloguer i estàvem bé, però vam dir, mira, és que al final ens dona la impressió que estem perdent els diners, perquè estem pagant a un altre per una casa que mai serà nostra. Llavors vam dir, bueno, intentem fer una mica de calaix i això, i llavors ens vam ficar a mirar. Llavors, bueno, en el moment que ens vam ficar a mirar i tal, pues, va fer 2 anys d'això. I ara, bueno, ja hem aconseguit el tema de la finançació i això, però ha sigut difícil.
Clar, ha sigut difícil perquè després començava aquesta negociació bancària amb aquest rècord d'hipoteques que tu informaves, Montse. Uh-huh. I com el 72% de les signatures, el Marc també va decidir per la fixa. Explica els motius.
Fixa. Ens van intentar ficar variable d'alguna forma, perquè volien... Bueno, ara tenen una modalitat que li diuen mixta,
sí,
que són 5-10 anys en fixa i després et fiquen variable. Però bueno, no ens agradava la idea perquè... al final, si ficaves a fer números, per molt que estigui l'Euribor, acabes pagant bastant.
Per tant, doncs, la situació actual és una falta d'oferta de vivenda nova. Se supera, doncs, en aquest cas, un 70% de les compravendes del segon pis, de segona vivenda. Hi ha una pujada amb la demanda. Tot això està provocant uns preus disparats que estan tensionant el mercat immobiliari.
I què ens diuen els experts, com és el cas del Ferran Font, que és el portaveu director d'estudis de pisos.com?
Sí, Ferran Font també ens ha portat una altra variable del que és el que està passant. I considera que, a banda dels baixos interès i de l'alta demanda, perquè es considera que els preus de pisos pujaran en els pròxims mesos i anys, també l'altre factor és l'estalvi acumulat que està sortint.
De les condicions avantatjoses que ara mateix poden oferir aquestes hipoteques, ja que els tipus d'interès estan baixos i que venen sobretot acompanyades o que acompanyen sobretot a començar les evolucions de les transaccions. Transaccions estem a xifra rècord i això, com et deia, ve dels tipus baixos i també que hi ha estalvi acumulat. Sí que aquest estalvi acumulat està en mans, diguéssim, de les generacions més grans, però diguéssim que tota aquesta activitat fa que estem a xifra rècord de transaccions i d'hipoteques.
Clar, estem parlant de que estem superant el que va ser el mercat immobiliari, la bombolla immobiliària del 2007,
sí,
que va provocar la gran crisi econòmica, els desaucis i la crisi, no? Pot tornar a passar el mateix? Hi ha aquesta por de que encara en els pròxims anys aquesta bombolla torni a punxar? Per Ferran Font la situació és ben diferent i descarte que pugui tornar a repetir-se la gran crisi del 2007.
Jo diria que no hi ha risc d'una nova bombolla. La situació és totalment diferent. El 2006, 2007, 2008 hi havia, per començar, una sobreproducció d'habitatge en llocs on tampoc hi havia una demanda real d'habitatge, sinó que hi havia més aviat una demanda més aviat especulativa. Llavors, diguéssim que el risc de bombolla financera, com la que vam passar el 2008-2009, no hi és. Ara, què hi ha? Hi ha una problemàtica d'accés a l'habitatge perquè, degut a la situació de la que estàvem parlant, els preus continuen a l'alça i ho estan fent cada vegada més.
Clar, perquè aquí ve l'altra derivada. Les famílies mitjanes, amb uns preus a l'alça, o les famílies amb menys recursos, com poden plantejar-se comprar-se un pis o bé llogar-lo?
Així és. Sergi, estem molt pendents ara perquè tenim amb nosaltres a l'Òscar Gorgas, no?, que és el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, amb el qual en parles tot seguit.
Així és, Montse. Saludem aquí a la linterna de COPE Catalunya el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, el senyor Òscar Gorgas. Òscar Gorgas, benvingut i bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
Abans de tot, li van sorprendre li han sorprès aquest any aquesta pujada acumulada, però sobretot aquestes dades del mes de juny del mercat hipotecari per les compravendes que han hagut?
No m'han sorprès en absolut, ja ho esperàvem una dinamització del mercat d'hipoteques perquè hi ha sempre una correlació entre el mercat d'hipoteques i el mercat de compravendes. Ja havien tingut anteriorment les dades de les compravendes que havien pujat i esperàvem, doncs, que també pujessin les de les hipoteques, perquè, com ja li dic, hi ha una relació directa. Com més compravendes es fan, més hipoteques es fan. Per tant, ja esperàvem una dada d'aquesta magnitud.
Sí, però ara me'n vaig al primer camí, al primer pas. Li van sorprendre l'augment de les compravendes?
La veritat és que no, perquè el mercat està en un moment molt dinàmic. Possiblement, si hi hagués més habitatge, encara tindríem més compravendes, perquè realment... les agències immobiliàries i els promotors el que es troben és que quan posen un pis al mercat i el preu està correcte, és raonable, doncs tenen una cua d'espera de gent que vol visitar i comprar pis. I el període de comercialització d'aquests habitatges s'ha escurçat. Per tant, hi ha una demanda important. Pis que surt al mercat, pis que es pot vendre. I el problema és que no tenim prou habitatges. Hi ha, de totes maneres, també s'estan incorporant habitatges al mercat que venen del mercat de lloguer, això especialment a Barcelona, perquè la normativa que està restringint els drets dels propietaris està fent mal al mercat de lloguer. Això ho estem veient recentment, com ha baixat el nombre de contractes de lloguer, i part d'aquests pisos que estaven abans en lloguer es posen al mercat de compra-venda, i això li dona més oxigen al mercat de compra-venda, perquè aporta nou habitatge que es ven d'una forma ràpida. Per tant, una part de l'increment també de la compra-venda s'explica per el traspàs d'habitatges de lloguer a compra.
Sí, m'està introduint una nova variant, evidentment, el mercat de lloguer està baixant perquè hi ha més pisos que s'han posat a la venda perquè els seus propietaris no volen llogar a causa dels nous obstacles o dels nous requeriments que hi ha per complir la legalitat, en aquest cas per les normes imposades pel govern de la Generalitat de Catalunya. Per tant, té un vasos comunicants, no?, el que seria aquesta tendència de la compra-venda respecte a les normes del mercat de lloguer.
Exactament, això per part dels propietaris. Per part dels llogaters també hi ha un incentiu, donat els preus que estan arribant als lloguers, hi ha un incentiu a comprar en comptes de llogar. I això ho estem veient, i especialment en gent jove que està rebent l'ajuda de la família per accedir al mercat d'habitatge en compra i així evitar-se el cost que suposa el lloguer i convertir-lo en inversió, perquè mentre que el lloguer és un cost, una despesa, a la compra és una inversió, doncs convertir aquesta despesa en inversió i a sobre guanyar amb estabilitat, perquè no ens recordem que els contractes de lloguer són per 5 o 7 anys i en canvi la compra ja és per tota la vida. Per tant, i també hi ha un traspàs de demanda, això també fa que hagi incrementat el volum de compra-vendes, un traspàs de demanda de lloguer a compra, sobretot amb aquella gent que o tenia estalvis o pot rebre una ajuda de la família per accedir al mercat de l'habitatge.
Una de les explicacions que es posen damunt de la taula davant d'aquesta explosió del compra-venda és que els pisos pujaran de preu de cara als pròxims mesos i anys. I per això, doncs, està aquesta compra de pisos, com vostè també ha parlat, com una possible inversió. Està d'acord amb aquesta apreciació? És a dir, que la falta d'habitatges que hi ha a totes les ciutats provocarà aquest augment de pisos, del preu dels pisos de cara als pròxims mesos i anys?
Bé, de fet, ho està provocant. Avui, precisament, han sortit les darreres dades d'índex de preu de l'INE i hem vist com el darrer any els habitatges, el preu dels habitatges ha pujat entre un 11 i un 12%. No? Això és un reflex d'aquesta tensió que hi ha al mercat. Ara bé, aquests preus són sostenibles? No són sostenibles? Aquesta és la qüestió que ens podem preguntar. Jo diria que en aquests moments són sostenibles, entre d'altres coses, si es mantenen els tipus d'interès. Hem de recordar també que els tipus d'interès en aquest darrer any han baixat. Si l'any passat estaven en un promís del 3,25, ara ha baixat a un 2,91%. I això significa que la quota hipotecària també ha baixat, és a dir, ara es paga menys per cada 100.000 euros que demanes d'hipoteca. Això també facilita que els preus pugin. Si pago menys d'hipoteca, puc pagar més pel preu de l'habitatge. I un altre efecte que pot fer que els preus pugin o, com a mínim, es mantinguin és el fet de que no hi ha oferta. El no haver-hi oferta i la demanda ser creixent, perquè ens recordem que estem creixent en població a Catalunya, això fa que el mercat tingui tensió i els preus puguin anar a l'alça. Per tant, és d'esperar que, si no es produeix una crisi econòmica que trenqui el marc econòmic en el que estem instal·lats en aquests moments, doncs que els preus puguin continuar pujant, perquè està fent una pressió a la demanda.
Exacte, però li faig una última pregunta derivada amb el que m'està, en aquest cas, responent. Per una família mitjana estàndard, cada cop li costarà més accedir a comprar un habitatge. M'ha parlat vostè si no arriba una crisi econòmica, d'acord? Però si els preus dels habitatges pugen encara més, hi haurà, doncs, una desigualtat, no?, a la societat.
Sí, realment és així. Les famílies amb menys recursos, les economies amb menys recursos, sempre queden desplaçades. Això ja és una qüestió que contemplava la llei de cases barates del 1911. Des del 1911 estem en contínues regulacions sobre el mercat d'habitatge i polítiques d'habitatge i totes contemplen el mateix problema. És a dir, és un problema que no hem aconseguit solucionar en més d'un segle. No? I a més és un problema que no només afecta a Espanya, sinó que afecta en general a totes les economies occidentals o desenvolupades. S'aglomera, sobretot s'aglomera, hi ha aglomeracions a les zones urbanes i això tensiona moltíssim el mercat de l'habitatge. Aquest problema que tenim a Barcelona, per exemple, no el té Terol. Llavors, és un problema que es concentra a les grans concentracions cosmopolites, a les grans ciutats urbanes, i és molt difícil de resoldre perquè el recurs que necessitem, que és el sol, doncs és molt escàs i no el tenim disponible, i especialment a Barcelona, o i a la seva àrea metropolitana, on la capacitat de disposició del sol és molt limitada, i a sobre tenim molts problemes administratius per poder crear nou sol. Per tant, difícilment trobarem una solució a curt i mig termini, que seria la construcció de més habitatge per donar resposta a aquesta demanda, quan no tenim les bases per fer-ho.
Ui, ara aniríem ja a un altre debat, no?, que és el desplomament, que evidentment són les ciutats, el creixement que hi ha a l'àrea metropolitana, però aquest ja és un altre debat demogràfic. Però sí que ens ha agradat, doncs, escoltar-lo i fer aquests pronòstics de cara al futur respecte al mercat immobiliari, també amb el present d'ara i el futur dels pròxims anys. Òscar Gorgues, gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, gràcies per estar aquí a la linterna de COPE Catalunya. Bona tarda.
Buena tarde, gracias a vosotras.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tito de verano, Don Simón. Beberte el verano, qué calor. Tito de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Soy mi nuevo
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Sí, mi nuevo.
14.000 coches
seminuevos
al mejor precio
garantizado
en tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, seminuevo. Ocasión Plus.
Les acaballes d'un estiu amb més turistes però menys despesa. Les estades han estat de mitjana més curtes i molts dels visitants han gastat menys en restaurants d'oci. L'encariment de preus i l'aparició de noves destinacions està obligant el sector a replantejar-se el futur i a explorar noves fórmules més enllà del model tradicional de sol i platja. Els experts aposten per posar en valor el turisme de congressos i professionals, grans esdeveniments musicals o activitats esportives que també poden omplir hotels i restaurants fora dels mesos de temporada alta d'estiu. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, el Josep Francesc Valls és professor universitari i expert en turisme i el que ens ha dit és que efectivament la sensació en el sector, especialment entre els hotelers, és que l'activitat ha baixat lleugerament. En el cas de Barcelona, els canvis han estat molt subtils. L'estada mitjana ha baixat una mica, però encara estem per sobre de la mitjana de grans ciutats com Milà. De cara al futur, doncs l'ideal, segons aquest expert en turisme, seria mantenir o incrementar la despesa mitjana, reduir lleugerament el nombre de visitants i mantenir les estades actuals. Seria l'equilibri perfecte entre els interessos dels ciutadans, el sector hoteler i l'impacte que té el turisme a la ciutat. El principal problema ara mateix és el que s'anomena turisme d'estalvi, que és molt evident a ciutats com Venècia.
A Venècia ho tipifiquen dient, cada vegada tenim més gent que ens compra un tros de pizza d'aquelles grans que trobes als restaurants, sí, o als bars, i una ampolla d'aigua. I van tot el dia per la ciutat, gastant ciutat. Això és el que hauríem de treballar per reduir.
En definitiva, el que s'hauria de potenciar és la presència d'un turista de més qualitat i que podria venir de la mà de congressos o esdeveniments, com seria, per exemple, el Gran Premi de Motociclisme d'aquest cap de setmana.
Des del meu punt de vista, l'acte que es va fer de la Fórmula 1 és el tipus d'aspecte que ens enriqueix a la ciutat. Una quantitat d'actors que venen i fan alta despesa a la ciutat, elements altament atractius per la ciutadania. Un altre aspecte que a mi em va encantar, com es va plantejar, va ser la desfilada de modes al Parc Güell.
i un possible elitisme es podria evitar si s'implica la ciutadania en aquests esdeveniments. Per exemple, que la Sagrada Família organitzi recitals de música oberta als veïns del barri, doncs perquè percebin els beneficis del turisme i no se sentin exclosos.
Com estem explicant, Barcelona també ha notat una lleugera davallada, sobretot de visitants internacionals, i això s'ha notat en la facturació. Segons l'Associació de Comerciants del Centre Barcelona Oberta, el 53% dels establiments de la zona han perdut diners.
Exacte, l'Elvira García és la presidenta d'aquesta associació i reconeix que aquest estiu han trobat a faltar el turista nord-americà, que acostumava a gastar molt en sectors com el luxe, la moda i també la restauració. També han notat una menor presència de visitants europeus com alemanys i britànics. L'Elvira García diu que hi ha diversos factors, com és la pujada de preus de vols i hotels, que afecta de ple a les famílies. La despesa se situa al voltant dels 210 euros per dia i aquesta xifra pràcticament no s'ha mogut des del 2003. Això vol dir que hi ha un clar estancament.
A partir de la pandèmia això ha anat augmentant, cada any va augmentant el preu dels vols i de l'allotjament, i això creiem que ha anat en detriment també, bueno, de la despesa, del poder adquisitiu de les famílies, no? Veiem que el client fa una, pues això, es mira més on fer la despesa i potser pues trien altres destinacions dintre d'Espanya mateix. També pensem que la climatologia té molt a veure, portem dos estius molt calorosos.
I a canvi, el que s'allarga és la temporada alta, i la prova d'això és que al setembre les previsions són encara millors. També hi contribueix el turisme de congressos interessats en altres punts de la ciutat com l'arquitectura.
Al setembre, per exemple, hi ha una previsió molt més bona que no pas a l'agost, no? També pues, hi ha un turisme o uns visitants de congressos que animen molt l'economia, que, bueno, pues, que valoren pues, els nostres esforços, no? L'arquitectura, la cultura, aquest tipus d'elements que simbolitzen més Barcelona i que ens donen valor.
La temporada alta es pot allargar ben bé fins al mes d'octubre gràcies al bon temps i a preus més competitius. I també hi ha un turisme lligat a festivitats, com pot ser la Mercè o esdeveniments concrets, que atreuen visitants durant tot l'any.
Avui volem posar la mirada a la linterna de COPE Catalunya i Andorra, al Vallès Oriental. I en parlem amb el David Vázquez, que és el president del Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental. David Vázquez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé, gràcies.
Nosaltres estem parlant avui del tema del turisme, com es nota o no aquesta davallada. El Vallès Oriental és un punt important i amb unes dades també important per a l'hostaleria quan parlem de Fórmula 1.
Bueno, sí, quan parlem de Fórmula 1, sí que és veritat que tenim una afluència important de turisme a nivell d'hoteleria, però sí que és veritat que no tant a nivell de comarca, per dir d'alguna manera. O sigui, nosaltres el que és comerç i restauració amb el tema de turisme de Fórmula 1 no ens toca tant de prop, per dir d'alguna manera, però el que és l'hoteleria s'omple, però és veritat que no aconseguim que aquest públic repercuteixi dintre de les ciutats i de les poblacions que tenim dintre del Vallès Oriental.
I què es podria fer?
Bueno, ja portem molts anys, perquè jo ja porto, ja et dic que sí, que sí, 14 anys de president del Gremi, i hem intentat moltes coses, i la veritat és que el primer que necessitem és que les administracions realment estiguin fent alguna proposta o algun canvi de model, perquè sí que necessiten els hotels al tema de Fórmula 1, però sí que és veritat que Barcelona és un punt d'atracció molt important i el Vallès Oriental, pues, malauradament, tant pel comerç com la restauració, no és una cosa que ens afecti molt.
Uh-huh. Imagino que esteu molt pendents de què és el que passarà finalment si el Gran Premi de Fórmula 1 es traslladés a una altra ciutat, no? Com ho esteu visquent, això?
Bueno, la veritat és que ja portem molt de temps també parlant d'aquest tema, no? Evidentment, el circuit de Catalunya sense la Fórmula 1 seria una davallada molt important, perquè la Fórmula 1 és la que porta segurament al circuit de Catalunya la part més important d'economia dintre del circuit i dels nostres hotels. Però bueno, sabem que també el circuit de Catalunya és un circuit que als equips els agrada molt perquè per la proximitat i no els desplaçaments i estar dintre d'Europa, amb la qual tenir dos possibles premis, grans premis a Espanya, tant com sigui Madrid o sigui Barcelona, amb ells aposten perquè els costos que tenen són més controlats, amb la qual cosa, bueno, estem a l'expectativa, evidentment, de que pot ser de que diguessin intervals dintre del circuit de Catalunya, però la veritat és que per el que hem parlat nosaltres amb equips i tal, sabem que és difícil que puguin desplaçar el circuit de Catalunya si realment tant la Generalitat com no, les administracions fan una aposta forta per aquest gran premi, perquè el circuit, jo crec que als equips li interessa molt que el circuit de Catalunya funcioni també.
Jo no sé si es nota o no, però clar, quan parlem de Fórmula 1, clar, sempre veiem supercotxazos, gent que ve d'arreu del món. Estem parlant d'uns turistes d'un alt nivell adquisitiu o...?
Sí, el potencial econòmic que porta el circuit de Catalunya és brutal. O sigui, hi ha gent que gasta molts i molts diners i que ven amb un potencial econòmic brutal. Però sí que és veritat que nosaltres, ja t'ho dic, al Vallès Oriental agafem una molt petita part. Yeah. O sigui, això és arriben al circuit de Catalunya, moltes vegades arriben amb helicòpter, per dir alguna manera, des de Barcelona, i sí que és veritat que tenim públic francès o públic europeu que ven amb el cotxe propi i van al circuit de Catalunya, però aprofiten també per visitar Barcelona. Clar. Amb la qual cosa, ja et dic que al Vallès Oriental, desgraciadament, no en tenim aquest públic, tenim un percentatge molt petit i que realment té un potencial econòmic brutal i que jo crec que en podríem fer moltes més coses per retenir aquest tipus de públic.
Estic totalment convençuda. Bueno, diuen que el conseller d'Empresa i Treball, el senyor Samper, diu que les negociacions per renovar la Fórmula 1 a Montmeló estan molt més madures i diuen que van pel bon camí. Espero que, bueno, si es queda aquí, genial, i si no, també parlen de l'alternança, no?, amb altres ciutats.
Sí, al final, o sigui, nosaltres és una instal·lació que ja tenim feta, és una instal·lació que el conjunt de l'Estat ens costa diners, amb la qual cosa, evidentment, que es quedi la Fórmula 1 és un avantatge perquè si no, pues, és un circuit que necessita una infraestructura i un dèficit econòmic que necessita aquesta Fórmula 1, perquè són realment, o sigui, quan parlem de MotoGP, que és aquest gran premi,
sí, sí,
el nivell de despesa no té res que veure amb la Fórmula 1. La gent que ve de Fórmula 1 va amb un potencial econòmic que realment el circuit necessita aquest potencial per realment tindrà una continuïtat i que realment a cadascú de nosaltres no ens costi més aquest circuit, perquè al final no ens equivoquem, però una gran part tots els catalans hi paguem i segurament del rest de l'Estat segurament que també hi ha una part que paguen, no? Amb la qual cosa, que estigui la Fórmula 1 és imprescindible perquè el circuit de Catalunya sigui viable, no? I bueno, ara hi ha hagut un canvi de model, no?, que han posat a Camp de Barcelona per realment a veure si som capaços de rentabilitzar aquest circuit amb diferents esdeveniments, però no ens equivoquem. Si parlem de Fórmula 1, parlem un potencial realment
fort,
important perquè el circuit sigui viable.
Doncs David Vázquez, president del Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental, gràcies per ser-hi amb nosaltres i convidem a la gent a que visiti aquesta zona de Catalunya. Escolta'm, desconeguda per molts i la tenim aquí a prop, o sigui que aprofiteu. És que ens agrada allò d'anar al Quinto Pino, però a vegades el que tenim a prop ens oblidem. Gràcies.
Sí, no ens oblidem, perquè al final Vallès Oriental tenim el Montseny i ja et dic, o sigui, a part dels esports, tenim un comerç molt maco, tenim les Rocaviles, tenim una gastronomia molt important i el nivell de turisme d'esport, de bicicleta i això, tenim el Montseny, que això és fantàstic. Realment és una meravella i a tocar de Barcelona.
David, sort i gràcies. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Siete de la tarde, 33 minutos. ¿Sabías que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? ¿Y sabes que también lo es de Nevermore, donde vive Miércoles Adams? Pues sí. Por eso, si tienes un monovolumen para la familia, un 4x4 para los fines de semana, para ir al campo, para ir a la sierra, o un coche gótico para llevar a Miércoles a la escuela, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti en el mundo real y en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Sabéis que el nuevo curso escolar trae consigo muchísimas cosas. Un gasto para los padres, obviamente, libros, uniformes, ordenadores, actividades extraescolares. Pero hay una amenaza más, la de todos los años, la temida pediculosis. Y diréis, ¿pero qué es la pediculosis, Montse? ¿Te has vuelto muy fina después del verano? Bueno, pues vamos a hablar de piojos, un problema muy frecuente que afecta a la mitad de los niños y niñas españoles de entre 3 y 12 años, es decir, un 50,7%. Vamos a hablar con el doctor Julio Masset, médico de CINFA, para que nos explique algo más que desconozcamos de esta pediculosis. Doctor Masset, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes y muchísimas gracias a vosotras por invitarme.
Bueno, en primer lugar, las vacaciones han ido bien, imagino.
Perfectas, ya descansado y metido en harina.
Fenomenal. Bueno, vamos a hablar de pediculosis, es una manera fina de decir que llegan los piojos. ¿Se van en algún momento de nuestras vidas o siempre están? ¿O hay una época del año que tienen ese rebrote?
Bueno, la verdad es que efectivamente no parece que no se van de nuestras vidas y está complicado. El piojo del ser humano está ahí. Por cierto, no transmite enfermedades porque es piojo del ser humano, para que estén los padres y madres tranquilos. Pero es verdad que aunque está todo el año, es más típico ahora con el inicio del colegio, porque las niñas y los niños pequeños pues tienen un juego muy cercano, son muy curiosos, se acercan cabecita con cabecita, que es cuando se contagian, o porque intercambian pues coleteros, gorras, y entonces es cuando aparece. Cuando están en grupo y sobre todo con lo curiosos que son cuando están cerquita las cabezas.
Doctor, dígame la verdad, dígame que es un falso mito aquel que se relaciona con falta de higiene el hecho de tener piojos.
Pues es un falso mito, absolutamente, o sea que te digo toda la verdad, pero es que además es el mito que más rabia nos da, porque eso hace que muchos padres y madres no avisen a los colegios por el miedo al que dirán, claro, es que se van a pensar que mis hijos no se lavan, no tienen higiene, y eso pues hace que no se avisen cuando a todos nos gustaría que nos avisaran, y además avisar al colegio, luego ellos lo comunican de forma anónima, por lo tanto, pero el piojo va lo mismo a una cabeza sucia que una cabeza limpia, por lo tanto vamos a desterrar ya ese mito, porque en otras ocasiones también lo que hemos visto es que, bueno, pues muchos padres y madres se acongojan con esa sensación de falta de higiene y la transmiten a sus hijos. Por lo tanto, no, el piojo va a la cabeza limpia y a la cabeza sucia. Le es indiferente.
Oiga, en mi época, yo no soy tan mayor, nací en el 69, muchas veces cortaban por lo sano y nunca mejor dicho porque nos cortaban la melena. No hay que llegar a esos límites, ¿no?
Bueno, pues como bien decías, no eres tan mayor, te gano. Pero es que además es verdad que esos estigmas son horrorosos. El estigma de la falta de higiene, falso. El que cortando el pelo no se adquieren piojos, falso. Y además es que cuando cortamos el pelo, lo que estamos haciendo es precisamente señalando a nuestros hijos, ¿no? El decir, bueno, ya le han cortado el pelo, le han rapado. No, no sirve de nada. Sí que puede hacer más cómodo un pelo corto el pasar la lendrera, eso por supuesto. Pero, por favor, no cortemos el pelo a nuestras hijas y a nuestros hijos por el hecho de tener un piojo. Paciencia, darles un juego o algo para que estén cómodos mientras revisamos con la lendrera y, sobre todo, no asustarles ni ellos ni nosotros.
La lendrera es esa especie de peine con muchas púas, ¿no? Que digamos se abre pelo a pelo para ver si ahí está alojado algún piojillo.
Eso es, la lendrera es un peine con puntas redondas para evitar hacer daño al cuero cabelludo, y si nos llega un aviso, por ejemplo, en el colegio de que algún alumno tiene piojos, o por ejemplo vemos que nuestros hijos e hijas se rascan mucho, sobre todo detrás de las orejas o en el cuello, ese es el momento de pasarles la lendrera. Lo mejor es, pues eso, como decía, darles algo con lo que se entretengan y, ¿por qué no?, para charlar con ellos, que se sienten, ponernos detrás, ponerles una toalla blanca sobre los hombros y con paciencia ir pasando la lendrera, si el pelo está húmedo mejor, mechón a mechón, oye, que no hay piojos, maravillosa. Entonces podemos utilizar un repelente, pero repelente, no pediculicida, ¿eh? Y si hay piojos, pues entonces nos vamos a la farmacia, adquirimos un pediculicida, pero sobre todo, no nos le echemos todos el pediculicida como si fuera aquello, no sé, agua de litines, que parece que en cuanto dicen que hay piojos, nos echamos toneladas. No, lo que hay que hacer es solo a quien tenga piojos y de acuerdo a las instrucciones de fabricante.
Imagino que hay que hacerlo esto con la lindrera, con el cabello húmedo, doctor, porque los parásitos, claro, esto como todo, se desplazan con mayor lentitud por él, ¿no?
Se desplaza más lento, además es mucho más cómodo pasar la lindrera. Y luego, si vamos a aplicar un pediculicida, esto también vamos a aplicarlo con las instrucciones, que es decir, vamos a mojar el cabello, vamos a pasar el champú, la loción, lo que nos digan, luego lavarlo con un champú neutro y no pasar el secador, porque entonces inactivamos los restos que hayan quedado, que nos interesan que quedan. Pero desde luego lo que no sirve de nada es pensar que por mojar mucho el pelo, lavarlo mucho, se van a ir los piojos. Hay que utilizar el pediculicida en este caso.
Aplicar al secador, imagino que Nanaín de la China, ¿no? Porque, claro, el calor puede inactivar ese sistema de insecticida que nos echemos en el pelo, ¿no?
Eso es. Lo mejor es confiar en nuestra farmacéutica o nuestros farmacéuticos. Les preguntamos, hay para elegir champús, lociones, cremas. Bueno, lo podemos utilizar el que queramos. Seguir las instrucciones, que es lo normal, es lo que hemos dicho, ¿no? Aplicarlo. Luego, después de pasar un tiempo con lo que nos diga el fabricante, pues hacer un lavado con un champú neutro. Y lo que decías, no pasemos el secador. Vamos a dejar que se seque el aire para no inactivar eso que nos ha quedado. Y luego repetir los dos días, pasar la lendrera cada dos días para ver que no ha quedado ningún piojo. Si queda, lo deberemos reaplicar, y si no, pues nos olvidamos de ello.
Bueno, hay gente que, como en todo, recurre al doctor Google o al doctor Liendres, nunca mejor dicho, que de todo sabe nada, ¿entiende? Y confían en los remedios caseros. Mira, hay gente que se echa mayonesa, aceite de oliva, mantequilla, vaselina, queroseno. Nos vamos a quedar calvos.
Pues sí, la verdad es que, como muy bien decías, el doctor Google a veces, no es el doctor Google, son las fuentes que nutren al doctor Google, que a veces son tremendas. Desde luego, estos que has comentado, el aceite de oliva, la mantequilla, la mayonesa, no tienen ninguna eficacia sobre los piojos, para nada, ni vaselinas, ni nada de esto. Y luego otros que has comentado que sí, que son peligrosos, son por ejemplo el alcohol y el queroseno. Yo lo he visto aplicar y vamos a tener en cuenta una cosa. Primero, no van a matar el piojo y segundo, van a irritar, incluso podemos intoxicar a nuestros hijos e hijas, porque claro, se puede absorber ese alcohol o ese queroseno por el cuero cabelludo. Por lo tanto, alcohol y queroseno fuera. El vinagre, que se ha utilizado tanto y que siempre nuestras abuelas y madres de pequeñitos nos decían el vinagre, es verdad que el vinagre puede ayudar a despegar las liendres, pero por sí solo no mata el piojo. Por lo tanto, vamos a recurrir a un pediculicida, pero lo que decía antes, solo cuando haya piojos. Si no los hay, pues entonces tenemos la opción del repelente.
Doctor, imagino que es importante también extremar la higiene en casa, en lo que hablamos de, por ejemplo, de peines o cepillos, ¿no? Y sobre todo si además lo utilizan varias personas el mismo, ¿no? Hay que hervirlos en agua.
Sí, pero vamos a extremar la higiene, pero con sentido común. No se trata aquí de que montemos un zafarrancho y fumiguemos la casa y salgamos todos intoxicados. Es decir, sentido común ante todo. Los peines, los cepillos, pues los podemos lavar con un pediculicida o, como bien decía, servirlos en agua. La ropa, especialmente la de cama, todo lo que son pues sábanas y sobre todo las fundas de almohada, lavarlas con agua caliente, 60 grados, y luego secarlos, si podemos, en secadora, también a alta temperatura. Y las cosas que no se pueden lavar, pues peluches o por ejemplo, pues diademas o así, lo que podemos hacer es meterlas en una bolsa de plástico, cerrarlas bien, bien cerradas, y tenerlas selladas durante una semana. Si los piojos no se alimentan una semana, se mueren. Por lo tanto, con tenerlas una semana bastaría. Lo demás, pues se puede pasar el aspirador por los muebles, pero no hace falta fumigar ni utilizar insecticidas ni nada por el
estilo. Vale. Hablamos de piojos en los más pequeños, pero también los mayores, algunos tienen. Lo digo porque, por ejemplo, usted ya sabe que cuando uno va de vacaciones, pues si uno alquila coche, alquila moto y alquila casco, o las motos eléctricas, que estas que podemos coger en las calles, ¿no? Estás usando el casco que ha usado otra persona. Ahí es un foco importante, y también cuando nos hacemos selfies, ¿no? Eso de cabeza con cabeza, ¿no?
Totalmente de acuerdo. El piojo no tiene preferencia por los niños pequeños en vez de los mayores. No, lo que ocurre es que su manera de socializar es con cabezas mucho más cercanas, ¿no? Los dos, si nos acerca una cabeza a distancia de que el piojo, por cierto, el piojo ni salta ni vuela, tiene que haber contacto, ¿no? Sí. Si nos acercan la cabeza y dicen, oye, que corra el aire, ¿no? Déjame un poquito de espacio. Sin embargo, los niños y las niñas, pues lógicamente tienen ese juego cercano, esa cabeza con cabeza. En cuanto hay algo que les llama la atención, se acercan 80 cabecitas a la vez, intercambian muchas gorras, muchas cosas, y ahí es donde los cogen más frecuentemente que los adultos. Pero los adultos también podemos cogerlos, así que si notamos picor, sobre todo eso detrás de las orejas, en el cuero cabelludo, nos pasamos la lendrera y con tranquilidad, que no pasa nada. Pero sobre todo que no se nos olvide, a mí hay una cosa que sí que quiero resaltar. Quitémonos el estigma de la falta de higiene, que no es cierto, y sobre todo avisemos a los colegios cuando hay algún caso, que ellos van a avisar a los demás de forma anónima, que es lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros.
Bueno, pues me ha quitado usted el mito del piojo saltarín. Siempre habíamos pensado, oye, que saltan los 20 metros. No saltan. Los piojos no saltan. Hacen pasillito, van de una cabeza a otra. Ha sido un placer, como siempre, doctor Julio Marcet, médico de CINFA, que haya estado con nosotros y hayamos hablado de, voy a decirlo fino, de la pediculosis. Lo he dicho bien.
Así es, bueno, lo has dicho perfecto.
Adiós a la pediculosis y nada, esto es paciencia, que es el rey de la ciencia, y gracias a Dios no hablamos de nada grave. Doctor, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y buena entrada de curso.
Igualmente, gracias, buenas tardes.
¿Escuchas Tiempo de Juego?
¿Qué piensas ahora mismo, Poli?
Yo creo que era marcado con el moño.
¿Cómo? Y de paso, te llevas una lección de anatomía aplicada.
Ha marcado con el cogote.
Sí, sí.
Este fin de semana, España sigue su camino al Mundial 2026. Este domingo, Turquía, España.
¿Cómo podemos permitir en anatomía decir que la parte de arriba de la espalda es el cogote?
Y pendientes de la Liga de Segunda, el Eurobásquet, la Vuelta Ciclista, el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Todo en Tiempo de Juego con Paco González.
Yo creo que ha sido la paletilla.
Manolo Lama.
Vamos a ver.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la coletilla.
El número uno del deporte.
En fin. ¿Oyes eso? Son nuestros 26.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
De la tarda, 46 minuts. Estàs escoltant la Linterna a COPE, Catalunya i Andorra. I d'aquí a re ens posarem les piles per saber quina és l'última hora, l'actualitat que ens portarà la companya Yolanda Bernal. I també parlarem d'esports i tindrem l'última hora amb el company Víctor Navarro. Tot això serà d'aquí a re, aquí a COPE, Catalunya i Andorra.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. Oloresmetal.com.
Ahí viene un mensaje muy fuerte. El 56% de los españoles no llegan a fin de mes. Es duro, pero en Área Jurídica Global te pueden ayudar. Abogados expertos en cancelación de deudas como a Jordi, que pasó de 50.000 euros en préstamos a cero. Empieza hoy llamando al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1.000 y 3.000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y del fuego de este mes infernal ahora quedan las cenizas de una guerra política que ha vuelto a recordarnos que las desgracias en España no sirven para unir a las distintas administraciones.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
COPE Cataluña y Andorra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Fet les 7 de la tarda, 50 minuts, l'interna COPE Catalunya i Andorra, moment d'actualitat. L'oposició demana explicacions al govern pel suïcidi d'una pacient psiquiàtrica a l'Hospital de Terrassa mentre esperaven un box d'urgències. També l'Ajuntament de Terrassa reclama una investigació i una revisió dels protocols actuals perquè els fets, recordem, van passar el 22 d'agost quan aquesta pacient, amb un trastorn psiquiàtric greu, va estar esperant en ser ingressada durant més de 48 hores en un box on es va acabar suïcidant. Ja d'entrada és una anomalia que un pacient amb aquesta patologia estigui més de 24 hores a urgències. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, és el que diuen des del Sindicat Metges de Catalunya, qui alerta que la situació no és única de l'Hospital de Terrassa. No hi ha mitjans suficients ni prou inversió en salut mental, tot i que el departament asseguri que hi posa més recursos. Ho denuncia Xavier Lleonard, que és membre del comitè d'empresa de l'Hospital de Terrassa i secretari general del sindicat. Diu que hi ha una manca estructural de llits de tot tipus, però en concret per a la salut mental. I en el cas d'urgències, doncs l'impacte és molt important.
L'atenció urgent al pacient psiquiàtric, que és que normalment es fa sense cap mena de problema en els serveis d'urgències generals dels hospitals d'aguts generals, doncs impacta en uns serveis d'urgències que estan tensionats, estan crònicament amb un caos permanent.
La dona que es va suïcidar a Terrassa tenia destinada una infermera específica de salut mental. Es va determinar que no podia tornar a casa, però no hi havia llits disponibles i per això es va quedar a urgències. A Terrassa, en aquest centre sanitari en concret, la mitjana per ingressar pot estar entre les dues setmanes, però pot arribar a les 5.
Nosaltres tenim el rècord d'un pacient que va haver d'esperar 5 setmanes a ser ingressat. I és relativament habitual més d'una i més de dues setmanes.
El principal problema, segons Xavier Lleonart, és que les infraestructures sanitàries estan pensades per una Catalunya de 6 milions, quan en realitat en són 8 milions d'habitants.
Canviem de tema. Detingut a Castelldefels, un home acusat presumptament de dues agressions sexuals a Gavà entre el passat mes d'octubre i gener. Actuava disfressat per evitar ser reconegut.
I, de fet, una de les víctimes va facilitar una descripció molt acurada. L'home feia servir gorro, bigoti i unes ulleres graduades grans i de color negre. Ella mateixa va detectar que el bigoti era postís i les ulleres falses. Segons la policia, el fet que es disfressés fa pensar que actuava amb premeditació. La Kira Estrada és la cap de la Unitat Central d'Agressions Sexuals dels Mossos d'Esquadra.
El fet que aquesta persona porti aquestes disfresses, porti bigotis postissos o ulleres, o... és el que et fa pensar que aquesta persona, evidentment, ja no surt de casa amb una... No és impulsiu, no és una impulsivitat, és, surt de casa amb una predeterminació a algú que ja sap que farà, per intentar ocultar el seu rostre i porta també diferents elements per tal d'intentar, evidentment, sotmetre a la víctima.
El detingut amenaçava les víctimes amb una arma blanca, un arma de foc, i no es descarta que hi puguin haver més casos que no s'hagin denunciat o que no s'han pogut relacionar encara amb el sospitós que ja ha ingressat a presó sense fiança.
I commoció a la població de Lloret de Mar després de la mort violenta d'una dona que va trobar ahir en un apartament turístic. Aquest migdia els veïns han concentrat davant de l'Ajuntament i s'han sumat al minut de silenci per condemnar el que podria ser un nou crim masclista, el número 26 en el que portem d'any.
La víctima tenia uns 30 anys, la van trobar i els treballadors de l'empresa que gestiona aquest pis turístic en ple centre de Lloret. El cos de la dona presentava lesions diverses, hematomes a la cara i a la boca i signes clars d'agressió sexual. Hi ha un detingut. El sospitós s'havia deixat la cartera en una tauleta amb targetes de crèdit i documentació al seu nom. L'alcaldessa en funcions de Lloret, Míriam Rodríguez, reconeix que tothom al municipi ha quedat molt tocat.
És una consternació per tots, no? És un fet que no t'esperes. A part, la violència vers les dones, aquí a Lloret estem molt conscienciats, sabem que existeix, i va ser una consternació per tota la població. Estem tots molt expectants i esperant què diuen els cossos de seguretat, però com hem dit, els hem de deixar treballar, estan fent una molt bona feina i tot el nostre recolzament cap a ells.
El detingut està previst que passi a disposició judicial durant el cap de setmana.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han recuperat una 60ena de joies, rellotges i altres objectes valorats en més de 600.000 euros en 5 inspeccions en establiments de compra-venda d'or, concretament en locals del barri de Sant Antoni i la Nova Esquerra de l'Eixample. Hi ha un detingut que és un home de 34 anys.
Sí, el volum d'or que s'ha trobat ha sorprès a la mateixa policia per la seva quantitat i que prové de robatoris. Ens ho ha confirmat el José Ángel Elizalde, sergent de la unitat d'investigació de l'Eixample dels Mossos. Diu que no es pensaven trobar aquest volum d'objectes.
Ens ha sorprès, sí que teníem doncs, certa informació prèvia de que aquest local podia haver algun tipus de negoci il·lícit, però en cap cas ens esperàvem trobar una magnitud d'objectes com el que vam localitzar. Considerem que la gran majoria d'aquestes peces provenen d'il·lícits penals.
La policia ha pogut retornar, per exemple, un rellotge valorat en 12.000 euros i està fent gestions amb una quarantena de joies més per tal de localitzar els seus propietaris.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bon cap de setmana. Gràcies.
Igualment, fins dilluns, que vagi bé.
Ja tenim aquí el company d'Esports Cope, Víctor Navarro. Què tal, Víctor? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Un cap de setmana que ja fa olor a motor, a gas, perquè a Catalunya ja tenim a Marc Márquez com a gran estrella, no?
Sí, fa 5 anys que no tornava el 8 vegades campió del món, sent favorit i liderant el Mundial d'aquesta manera de MotoGP. Aquest cap de setmana motos ja han començat avui divendres i ens explica tot el Juan Arias. Bona tarda.
Bona tarda, companys. Les KTM de Binder i Acosta han dominat els entrenaments lliures del Gran Premi de Motociclisme de Catalunya. El pilot sud-africà ha estat més ràpid que les Ducati d'Àlex Márquez, que ha quedat tercer, i de Marc Márquez, que ha quedat quart, aprofitant les millores aerodinàmiques de la seva moto. D'aquesta manera, demà dissabte, la cursa a l'esprint tindrà lloc a les 3 de la tarda i diumenge la cursa llarga a les 2. A la classificació general del Mundial, Marc Márquez és líder amb 175 punts d'avantatge respecte al seu germà Àlex, segon classificat.
Gràcies, Juan. Porta Márquez 10 victòries en 14 carreres, a més de 13 sprints guanyants els dissabtes, però encara necessitaria esperar dues carreres més enllà perquè li surtin els números per tornar a ser campió del món.
Parlem del Barça, perquè, Víctor, l'oposició del Barça ja comença a pronunciar-se en any electoral.
Els primers en fer-ho avui, aquest migdia, som un clam liderats pel Joan Camproví, que han criticat aquest matí que no s'hagin presentat encara els comptes de la passada temporada, que no hi hagi director general al club, comissions, agents de futbol i manca de transparència, deien. Però el que més preocupa aquest grup i el portaveu que en proví és la tornada a l'estadi, com ha explicat Esports Cope.
Que no es té sensibilitat amb el soci. Els socis, a una setmana vista de jugar a casa i després de 3 partits o 3 jornades a fora, encara no sabem ni quin serà l'abonament, ni com ni quan tornarem, no? I d'alguna manera això ens inquieta, no? I nosaltres, tot i tenir la il·lusió de tornar, no tenim visibilitat del que passarà.
Dilluns el Barça informarà on es juga aquest Barça-València de la jornada 4, al Johan Cruyff o Spotify Camp Nou, i per cert, sense sortir d'aquesta actualitat blaugrana, el Barça ha comunicat aquesta tarda que Oriol Romeu i el club van acordar a finals del mercat d'estiu rescindir el seu contracte.
I aturada de les seleccions, però l'Espanyol ha aprofitat per jugar un amistós.
Contra el Pau de la segona divisió francesa han guanyat 3-1, Manolo González ha sortit amb un 11 ple de rotacions, només Pol Lozano ha repetit 11 2016, com va ser contra Osasuna i sent el capità, ha debutat Clemens Riedel, i els golejadors han estat Dolan, que s'estrenava, veient porteria, i Quique García, l'altre en pròpia dels francesos. La mala notícia és la lesió d'Antoniu Roca al minut 10. El segon porter, Ángel Fortuño, que ha disputat avui gran part d'aquest amistós i que Fran Garagarza va assegurar que podia haver marxat a finals de mercat, ha explicat precisament aquesta possible sortida.
Bueno, son cosas que se piensan, entre la familia, el representante, todos pensamos a ver qué puede ser lo mejor para mí, pero bueno, al final estoy aquí, que es lo que más deseo, soy perico de toda la vida y confío que aquí puede llegar mi momento.
I passem ara a la Lliga Femenina, que té una nova jornada, Víctor, aquest cap de setmana.
La segona de la temporada. Demà juga l'Espanyol a les 12 del migdia davant el Deportivo. El diumenge el Levante Badalona visita el Granada a les 12 del migdia i també serà el torn de les primeres classificades, el Barça, que visita a Sant Mamés a l'Atlètic Club a la mateixa hora, i a la prèvia ha parlat avui Pere Romeu.
Yo estoy contento con la plantilla que tengo, yo confío a muerte con las futbolistas que tenemos, confío con la plantilla, me está gustando lo que estoy viendo en el día a día, hay gente del B que sube con mucha ambición, con muchas ganas, que nos da muchas alternativas, sigo confiando en que vamos a competir por todo, esperemos que las lesiones nos respeten bien esta temporada, porque claramente a nivel de número total somos algo más cortas a nivel de plantilla, pero sigo diciendo que la gente del B está muy preparada, que cuando suben lo hacen bien, cuando entran con nosotros lo hacen bien y van a tener oportunidades seguro.
Pel partit seran baixa Graham Hansen i Clara Serra Jordi.
I també recordeu que comença la temporada de futbol sala, perquè hi ha molts fans d'aquest futbol, eh?
Sí, amb tot un Movistar Inter-Barça, ni més ni menys demà a les 6 de la tarda, i el Tour d'Indústria Santa Coloma arribarà diumenge a les 5 de la tarda a la pista del Tudelano Rivera Navarro.
Víctor Navarro, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, Montse.
Que vagi molt bé. I nosaltres hem arribat fins aquí a la Linterna de Cope Catalunya i Andorra. Salutacions d'aquí. T'ha parlat la Montse Rodríguez. I tornem dilluns, però la Linterna continua amb Ángel Expósito. Bon cap de setmana i precaució a les carreteres. Adéu-siau.